que per entendre on som i les conseqüències de tot plegat, podem saludar aquesta hora al matí el doctor Joan Carles Reverter, que és cap de servei d'hemoteràpia i hemostàsia de l'Hospital Clínic de Barcelona i president de la Societat Espanyola de Trombosi. Bon dia i moltes gràcies, doctor.
Hola, bon dia.
La primera pregunta és molt clara. La vacuna AstraZeneca és segura?
Considerant fins i tot totes aquestes novetats, podríem considerar que globalment és una vacuna segura. Podria ser que tingués alguns efectes secundaris, alguns d'ells inclús greus, però continua sent un número molt petit pel número de persones vacunades.
Perquè ara com ara podem dir que hi ha alguna relació entre l'administració d'aquesta vacuna i les trombosis de les quals s'han informat, per exemple, a Alemanya?
Segura relació no n'hi ha. Hi ha una sospita, és una mica el que hi havia fa ara uns... És que el temps passa molt ràpid amb aquestes situacions i aquestes novetats que pràcticament dia a dia ens canvien informació, ens afegeixen dades. Continuant amb pocs casos, hi ha una sospita que s'ha reforçat respecte a la que hi havia fa 10 dies i continua sota la investigació de l'Agència Europea del Medicament, que són, de fet, els que estan podent analitzar tots els casos. Els altres rebem informacions parcials de que hi ha hagut uns quants casos, uns per aquí, uns per allà. Ara es parla d'això, d'una trentena de casos de trombosis venoses cerebrals. El número és petit pel número de vacunats, és gran perquè la malaltia és molt rara i queda lligar-ho tot això a veure si realment hi ha una relació de causa-efecte que diguem-ne que podria haver-hi, però en qualsevol cas seria de baixa freqüència.
Hem parlat de països com Alemanya, de Dinamarca, també hi ha hagut casos de sospites aquí mateix a l'estat espanyol fa uns dies. I a Anglaterra, en aquest cas el Regne Unit, on aquesta vacuna s'ha distribuït d'una manera massiva, també s'hi han trobat amb aquesta casuística?
A mi no em consta que hi hagi casos reportats, el que no vol dir que no pugui haver-hi algun més dins del PAC global que està analitzant l'Agència Europea del Medicament. El que segur és que no s'ha difós que hi hagi hagut casos. Sí, realment resulta una mica curiós perquè s'han vacunat molts allà.
Tot això també li preguntem, vaja, perquè mentre Espanya, que havia prohibit administrar aquesta vacuna a majors de 55 anys, ja hi va ampliar el límit d'edat pel personal essencial, com dèiem, per sobre els 65. A Alemanya, ara, com dèiem, en canvi, han suspès l'administració d'aquesta vacuna a menors de 60 anys, després d'una trentena de casos de trombosi, com dèiem, amb 9 morts, i ens explicava l'Isaac fa una estona. Com s'entén tot plegat aquests canvis de guió sobre el que havia establert?
A veure, cada canvi per separat es pot entendre, tots junts realment resulta complicat, perquè com que són diversos ens que estan prenent decisions, que tenen capacitat de prendre decisions, la prenen en funció de les seves necessitats, urgències i punts de prudència. Cada cosa per separat es pot entendre. Per exemple, el d'aquí. El que hi ha aquí, que s'hagi autoritzat a persones més grans, té sentit perquè no s'havia fet abans, perquè no hi havia informació sobre l'eficàcia en persones més grans. Cada vegada, com que s'ha vacunat més gent gran a molts altres països, s'està veient que l'eficàcia és bona. Per tant, que aquí s'hagi ampliat té sentit. El fet que s'hagi considerat només que sigui per als treballadors essencials, per a aquests grups, això sí que és un tema purament organitzatiu. Si s'autoritza per persones grans, el fet de fer-lo servir amb un col·lectiu o un altre depèn de com estigui feta l'organització de disponibilitat de vacunes, de possibilitat de fer les campanyes de vacunació. I el que ha passat a Alemanya és el pol contrari. És un tema de prudència, ells han vist aquests casos, han fet el que es va fer, per exemple, aquí fa uns dies, quan es va fer l'aturada temporal, doncs ja s'ha fet ara per aquests casos addicionals que hi ha hagut, i el fet de mantenir la vacunació a persones grans es deu és que tots aquests casos, pràcticament tots, s'han donat en persones per sota de 60 anys. Crec recordar que reportats per sobre de 60 només hi ha un. Per tant, diguem-ne que són decisions parcials de cada una d'una entitat responsable diferent, que cada una pot justificar el que està fent, però globalment reconec que resulta complicat posar-ho tot en un sol paquet.
Pel que fa al cas concret d'Alemanya, deien que hi havia una trentena de casos i d'aquests 29, pràcticament tots, afecten a dones. La trombosi afecta més a dones que no pas a homes, i pot ser que la vacuna generi més efectes secundaris a les dones?
La trombosi venosa cerebral, que és de la que estem parlant, sí, es dona molt més a dones que a homes. La trombosi en general, no. I si això està relacionat amb el fet de ser dona, els números ho sembla. Si això finalment és un efecte secundari de la vacuna, doncs per probabilitats, en aquest cas, la resposta hauria de ser que sí. Però aquest és un tema encara no tancat.
Si a vostè un pacient, home o dona, menor de 67 anys, en bon estat de salut, li pregunta si s'hauria o no de vacunar amb AstraZeneca, vostè què li diria?
En aquest moment continuo pensant que és molt més beneficiós vacunar-se que no vacunar-se. El risc de tenir una complicació, sí, de malaltia de Covid, de tenir una complicació greu, que inclou entre elles, com a molt freqüents, les trombosis, és moltes vegades més gran sense vacunar-se i corrent el risc d'agafar la malaltia que amb la vacuna. I tot això, finalment, acaba sent un efecte secundari. Per tant, a dia d'avui, la meva recomanació continua sent si hi ha possibilitat de vacunar-se, cal vacunar-se.
I li pregunto també com a cap de servei d'hemoteràpia i d'hemostàgia de l'Hospital Clínic de Barcelona, perquè, vaja, entenc que la gran majoria dels gens que estan sentint aquesta hora al matí començant per mi, no en sabem d'aquesta qüestió. I és sobre si hi ha alguna manera de prevenció sobre la trombosi. És a dir, si es pot preveure d'alguna manera, quan ens posem la vacuna, si podem fer alguna cosa per tenir menys probabilitats de trobar-nos una situació com aquesta.
Sí, aquesta és una pregunta molt important i, per desgràcia, la resposta a dia d'avui és no. Primer, la possibilitat que s'ha plantejat de pues, anem a seleccionar aquells que ho poden tenir. Amb les dades que tenim no hi ha cap marcador, cap criteri que es digui aquest la farà i aquest no. I, en segon lloc, l'efecte beneficiós de fer teràpies de prevenció antitrombòtica en aquest tipus de trombosi, com les que s'està suposant que són, que serien trombosis induïda per autoanticossos, no està clar el tipus de fàrmac que es podria servir com a prevenció. Per tant, a dia d'avui la resposta seria no està justificat fer un tractament preventiu de manera generalitzada. Mm-hmm.
Doctor Joan Carles Reverter, com deien, cap de servei d'hemoteràpia i hemostàsia de l'Hospital Clínic de Barcelona i també president de la Societat Espanyola de Trombosi, moltes gràcies per haver-nos atès aquesta hora del matí al Món a RAC1 i molt bon dia.
Moltes gràcies i bon dia.